Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Hola, com esteu? Benvinguts a una nova edició del Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio. La setmana passada la Comissió Europea feia pública la conclusió preliminar d'una investigació que feia des del 2024 i assenyala que TikTok, atenció oients, té un disseny que genera addicció als seus usuaris i que, per tant, pot afectar la teva salut mental i li exigeix que canviï o es podria enfrontar a una enorme multa econòmica. Veurem com acaba el tema, però d'entrada notícies com aquestes són bones, com ho era l'anunci del govern d'Espanya de plantejar-se prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys. Com sempre diem, el que és bo o dolent és l'ús que es fa de la tecnologia i quan grans empreses tecnològiques en fan un ús abusiu i que ens perjudica a tots i totes, és necessari que s'adonin que no tenen impunitat. Es diguin TikTok, es diguin Elon Musk o com sigui, com diu una frase que m'agrada molt, els nostres cervells dels nostres fills i filles no estan a la venda. I avui parlarem amb un dels pioners i gran expert en intel·ligència artificial a Catalunya, el Pep Martorell. I descobrirem què és el Tour del Talent, una proposta de la Fundació Princesa de Girona per ajudar els joves a potenciar les seves capacitats i sortides professionals. Amb Elisenda Bou posarem el focus en algunes de les notícies més destacades que ha generat darrerament la intel·ligència artificial i acabarem el programa parlant amb l'Àlex Carballo de Comunicacions Quàntiques. Sabeu, oients, els dissabtes ens trobareu a l'API Web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. In the middle of June, he waves been faking me out. Can't make you happier now.
Aquest 2026, els centres de dades dedicats a la intel·ligència artificial consumiran, atenció a la dada, el 70% de la producció mundial de xips de memòria. I això vol dir que indústries com les dels ordinadors, els cotxes, els electrodomèstics o dispositius electrònics molt probablement es quedaran sense xips i hauran d'endarrerir comandes i s'apujaran els preus dels productes. Li pregunto al Pep Martorell, s'acosta la tempesta perfecta, la intel·ligència artificial pot començar a morir d'èxit, què em diries?
Et diria que com més demanda hi hagi, més difícil serà accedir als dispositius necessaris, però també et diria que aquestes memòries que n'hi ha tan escasses són més pels grans centres de dades que pels nostres dispositius particulars. Per tant, que mig-mig.
Mig-mig, eh? Recordem qui és el Pep Martorell. Fins fa poc era un dels directors del Barcelona Supercomputing Center i ara treballa, ha canviat, en una empresa on assessora inversions en ciència i intel·ligència artificial. Explica'm el canvi, Pep Martorell, de feina, perquè jo t'havia entrevistat també en la feina anterior. Què és el que fas ara?
Ara sóc soci d'una gestora de capital risc, que és un tipus d'empresa, per simplificar-ho molt, que ens dediquem a buscar oportunitats d'inversió, en el nostre cas en ciència i intel·ligència artificial, per empènyer companyies que estiguin molt a l'inici de la seva feina i l'objectiu futur, evidentment, doncs és que puguin accelerar i puguin arribar al mercat.
Quantes empreses? I posa'm algun exemple d'alguna perquè ho podem entendre.
Mira, ara mateix al portfolio de la gestora hi ha una vintena d'empreses amb una inversió total que deu sumar uns gairebé 200 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
Potser l'exemple més paradigmàtic és del 2025 és una companyia que es diu Esso Biotech, que és una companyia biotecnològica, com el seu nom indica, que hi vam invertir fa un parell o tres d'anys i que recentment s'ha anunciat la venda a AstraZeneca per un acord global que pot arribar als 1.000 milions d'euros, una absoluta barbaritat.
Déu-n'hi-do, quina passada.
Sí, sí.
Per què la gent es pregunta per què la intel·ligència artificial està generant tants diners?
Bueno, de moment el que està generant són inversions més que diners, perquè hi ha moltes d'aquestes empreses, i em sembla que OpenAI és el paradigma magnífic, que genera moltes inversions, però OpenAI no ha guanyat diners mai encara.
Exacte, que és, recordem als oients, la creadora del ChatGPT al novembre del 22, sí.
Que, per tant, bueno, és un model de negoci mica diferent. Està generant molt de volum econòmic perquè se suposa que la contribució a l'increment de productivitat i el guany que moltes empreses i els ciutadans com a tals podrem tenir serà molt gran. Això és encara més una expectativa que una realitat en molts àmbits, però ja sabem que el mercat sovint viu d'expectatives.
Clar. Si jo et preguntés, la intel·ligència artificial per tu és positiva? Ara després parlarem d'inversors, però hi ha persones crítiques amb la intel·ligència artificial, hi ha d'altres que no. Tu creus que realment ens canviarà moltíssim en tots els sectors en els propers anys?
Sens dubte. És una oportunitat històrica a nivell de la nostra espècie, que proporcionalment a aquesta oportunitat històrica té uns riscos que són molt grans. I, per tant, tot dependrà de com sapiguem gestionar aquests riscos.
Molt bé. Ara treballes, com deia, buscant aquests inversors per donar suport a empreses que desenvolupen ciència IA, que, per tant, amb aquesta IA també viurem més anys, ja en parlarem. I els potencials inversors, els hi diries, per què és bo invertir IA, no? Que és la feina que fas, què els hi dius?
La nostra tesi és la següent, i és una cosa que jo a la meva etapa al BSC vaig poder veure molt. La ciència s'està accelerant en totes les disciplines, biologia, medicina, enginyeria, química, física, materials, més igual, gràcies essencialment a l'ús de la computació avançada, en particular a l'ús de la IA. I per tant, ara, en la intersecció entre la intel·ligència artificial i aquestes disciplines científiques, és on estan apareixent grans descobriments i és on creiem que hi haurà les noves oportunitats d'inversió en empreses de base científica. Aquesta és la nostra tesi i d'aquí 3-4 anys haurem de veure si l'hem encertat o no.
Val. I totes aquestes empreses de salut IA farà que la humanitat visqui més?
Les que es dediquen a salut, sí. D'altres es dediquen a buscar millors materials, que contaminin menys, que facin les aerodinàmiques dels cotxes més potents, que permetin predir millor com serà el clima del futur, etc etc etc. És difícil trobar una àrea de la ciència avui que no s'estigui veient accelerada o disruptada per l'ús massiu d'aquestes tecnologies computacionals.
Per tant, tu estàs convençut que la IA farà un món millor, sí?
Dependrà dels humans. Té la capacitat de fer-ho, és una gran oportunitat, dependrà, però com en totes les tecnologies, de com ho gestionem. La tecnologia nuclear ha fet un món millor? A mi em sembla que, sens dubte, sí, perquè sense les centrals nuclears no haguéssim tingut l'increment de benestar que hem tingut al segle XX. És una tecnologia que té un perill tremendo al seu voltant si no la sabem gestionar? Per descomptat ho és. Doncs exactament el mateix pot passar amb l'intel·ligència artificial.
Molt bé. Ja que tenim el Pep Martorell avui que ens visita al Revolució, li farem un bombardeig de preguntes, una mena de ChatGPT. Volem fer-li preguntes breus per parlar sense embuts d'aquesta tecnologia que tothom en parla i que tothom la intenta entendre, no? Per què hi ha aquest boom de la IA si en realitat és una tecnologia que ja fa temps que existeix, Pep?
Però en els últims 10 anys han passat 3 coses, una mica de casualitat que hagin passat al mateix temps i que la gent segurament no ha vist. Una cosa que ha passat és que programem la IA diferent de com ho fèiem fa 20 anys, això és el que es diuen els Transformers, que és la T del ChatGPT, aquella T del final vol dir Transformer i és una manera diferent de programar la IA. Ha passat que la IA depèn de les dades amb què aprèn i els últims 10 anys produïm dades més de les que ens haguéssim pogut imaginar, bàsicament perquè anem tots a sobre amb un ordinador que tot el dia està connectat, i perquè tot aquest aprenentatge s'ha de fer en grans ordinadors i els ordinadors han crescut molt en capacitat els últims 10 anys, en part gràcies a que fem centres de dades més grans, en part gràcies a que dins hi hem posat el que es diuen les GPUs, els acceleradors. Llavors, aquestes 3 mini-revolucions han passat al mateix moment i això ha provocat que la IA, que com tu dius, teòricament segueix les mateixes bases que fa 20, 30, 40, 50 anys, ara de sobte ha explotat.
Et sembla bé el nom d'intel·ligència artificial o confon perquè la IA no pensa o en realitat sí que pensa?
A mi m'agradaria primer que algú m'expliqués què vol dir pensar exactament. És a dir, el que la IA fa, estrictament parlant, la IA extrapola a partir de volums de dades que són difícilment imaginables. Treballa en espais multidimensionals matemàtics trobant patrons. Això és molt diferent del que els humans fem quan pensem, no n'estic segur, però segurament deu ser una cosa bastant similar. És a dir, quan un nen de 3 anys li tires una pilota en l'aire, aquest nen o nena sap que la pilota acabarà caient. No ho sap perquè conegui les fórmules de la gravetat, ho sap perquè el seu cervell ha creat un model del món que fa que diu que quan la pilota puja, la pilota acaba baixant. Això és pensar, això és bastant similar al que és capaç de fer una IA. De totes maneres, aquests debats que em semblen importants, per mi són debats més conceptuals que no pràctics, i el que no ens hauria de passar és que mentre discutim si la IA pensa o no pensa, ens acabi accelerant tant que se'ns escapi de les mans. Per mi aquest és més el perill.
Qui controla la IA? Quines empreses em destacaries, que estan treballant millor la IA al món en general? Què em destacaries? Empreses dels Estats Units, empreses de la Xina? Perquè a Europa no estem en un moment bo de la IA.
No, jo diria que en el món hi ha com dos universos paral·lels, l'univers occidental i l'univers oriental. A l'Occident, òbviament, els Estats Units domina, el món anglosaxó, a oriental és la Xina qui domina. Si em sento més al món occidental, tots coneixem ChatGPT, tots coneixem Google, tots coneixem aquestes companyies, però em sembla que és molt important que la gent entengui que la IA depèn del que es diuen l'estac o les capes de la IA. Qui domina la IA? Bueno, depèn. Depèn de si m'estàs parlant de l'energia, si m'estàs parlant de qui fa els xips.
Qui em destacaries d'empreses?
En l'àmbit dels xips, evidentment, ara el gran guanyador és NVIDIA. NVIDIA és qui desenvolupa les GPUs, que són les bases dels grans ordinadors, que entrenen aquests grans models. Qui tenim en models? Tenim OpenAI amb el ChatGPT, tenim Google amb Gemini, tenim Amazon que compra Anthropic, que desenvolupa Claude, tenim 3 o 4 grans companyies. A sobre d'això, ens venen i ens vindran aplicacions, i en els propers anys veurem moltes aplicacions que per darrere tenen tots aquests models i que les farem servir en el nostre dia a dia. De fet, segurament moltes de les aplicacions que fem servir en el dia a dia ja van incorporant tot això.
Però escolta, que està molt bé, Pep, i el Pep em sap moltíssim i estic gaudint molt d'aquesta entrevista, però si parlem de la IA generativa, quan la utilitzem, també n'hem parlat molt al programa, de tant utilitzar la intel·ligència artificial al nostre cervell, no sé si quedarà una mica tonto. Això
bueno,
també t'ho has plantejat?
Mira, jo no, molta gent m'ho ha plantejat. Hi ha un últim paper publicat per la gent de Carnegie Mellon i de Microsoft que afirma, i hem fet un experiment molt interessant, que l'ús massiu incorrecte de la intel·ligència artificial porta al deteriorament de certes capacitats cognitives. Això és una cosa que no ens ha de sorprendre. És a dir, poso un exemple molt tonto, eh? Quan jo venim cap aquí, he confiat en el GPS del cotxe perquè m'hi portés,
sí.
La meva capacitat d'orientació espacial amb el temps s'ha anat deteriorant. I jo sé que si estic enmig d'un lloc que no conec i no puc consultar Google Maps, segurament ara em sabré orientar pitjor que em sabia orientar fa uns anys. Perquè hi ha una capacitat cognitiva, que és l'orientació espacial, que l'he deixat d'utilitzar sistemàticament perquè utilitzo una màquina. Val, això és bo o és dolent? Home, és dolent perquè perdo una capacitat cognitiva, però, sincerament, me fa la vida molt més fàcil.
No.
Aleshores, sí que és cert que molts investigadors demostren que s'ha de controlar l'ús massiu d'aquesta tecnologia perquè pot arribar a provocar un deteriorament massiu de capacitats cognitives. I aquí haurem de trobar un punt mig entre fins a quin punt és justificable la millora de les condicions de vida amb el deteriorament d'aquestes capacitats.
Avui parlant amb Pep Martorell, que en sap moltíssim d'intel·ligència artificial, on posaries les línies vermelles a la IA, em diries?
Doncs mira, les posaria al mateix lloc on les posa la regulació europea de la IA. I voldria trencar una llança a favor, que jo diria que la majoria dels teus convidats no ho fan, de la regulació europea de la intel·ligència artificial.
Els teus convidats no
típicament critiquen la regulació, etcètera. La regulació acostuma a ser un mal de cap, i a més a Europa en particular acostumem a fer-la lenta, etc. Però que siguem al primer lloc del món, que hem fet una regulació seriosa que indica que hi ha una sèrie d'usos que estan literalment prohibits, a mi m'agrada i em dóna esperança com a europeus. Llavors els límits els poso allà. Per exemple, aquesta regulació diu que no es pot fer el que es diu amb social scoring en anglès, que és donar nota a la gent pel seu comportament social. Això en alguns països del món es fa. I els drets socials que tens depenen del teu bon comportament com a ciutadà.
Una cosa, que està molt bé regular, però llavors et dic, però a Europa, que també ens agradaria que aquestes tecnològiques vinguessin, no venen potser a Europa perquè tenim massa regulació. És a dir, fer les dues coses, però també necessitem que vinguin aquestes tecnològiques.
Absolutament. I bona part de la regulació s'acaba convertint en la seva execució, en processos absolutament dramàtics, però ull, no caiguem en mans del seu discurs simplista de que la IA no cal regular-la. Sí, és clar que cal regular-la.
Cal.
I cal posar les línies vermelles, com les que posa la regulació europea, en el que es diu el nivell 3 o nivell 4, no recordo, de regulació. Que diu, miri, per exemple, identificar persones al carrer amb càmeres de seguretat, això, excepte en situacions de problemes de seguretat nacional, això a Europa està prohibit. altres llocs del món no està prohibit. Jo prefereixo viure en un lloc on això estigui prohibit. Aquí és on poso jo les línies vermelles que tu deies.
I però sí que Europa ha perdut una mica el tren en aquesta, ja, no? En aquesta cursa de entre Europa, no? Xina, Estats Units. És a dir, què hauria de fer Espanya, Catalunya, Europa en aquesta intel·ligència artificial?
Mira, escoltava l'altre dia el Marc Murt, el president de Telefònica, que deia una cosa, jo no la sabré dir tan bé com la va dir ell, però que venia a ser: és veritat que la regulació li complica la vida a la innovació,
clar,
però, ull, no és que no estiguem innovant per culpa de la regulació. O sigui, no estem innovant perquè venim de dècades d'una absència absoluta de política industrial en aquest terreny. Cuidado.
Vale.
La regulació complica el desenvolupament de la tecnologia, sempre en aquesta i en qualsevol tecnologia. Però fa 20, 30, 40 anys que hi ha hagut països del món que han invertit, que han tingut polítiques tecnològiques molt actives i nosaltres no les hem tingut. Ara, el problema pot semblar que és la regulació.
No s'ha invertit prou, els governs en general no han invertit prou en tecnologia en els darrers anys.
Jo diria
a casa nostra.
Per casa nostra jo considero Europa, perquè aquest no és un problema que puguem tractar en una escala menor. Seria ridícul intentar fer-ho. I jo diria que hi ha un problema d'inversió global que es mesura amb dades objectives. Tu mires el percentatge de PIB destinat a investigació i les dades diuen el que diuen, i això és objectiu. Però vaig més enllà d'això. Hi ha dues coses que Europa no ha fet bé i crec que ens n'hem adonat que no han fet bé. Una, intentar fer veure que 27 estats membres individualment poden competir al món. En moltes coses sí, en tecnologia de frontera no. Dos, intentar considerar que l'obertura de mercats econòmica d'Europa, que és molt bona, és a dir, que aquí ve qualsevol proveïdor del món i pot comerciar lliurement amb els acords que hi hagin, etc.
Sí.
Això en tecnologies estratègiques no té sentit a llarg termini. Quan jo vaig a visitar un laboratori nacional als Estats Units on hi ha els grans supercomputadors que fan servir allà, jo no m'imagino veure gairebé ni un cargol, ni una pantalla, ni una petita peça que no sigui nord-americana. Els grans països del món que lideren la tecnologia han utilitzat la inversió pública i la inversió governamental com el gran tractor per als seus proveïdors locals. Europa no ha volgut fer mai amb tecnologia de frontera i en part ara estem pagant el preu.
A les nostres polítics, què els demanaries en el cas de la tecnologia a casa nostra? Que hi apostin?
Si a casa nostra vol dir a casa nostra molt concretament a Catalunya, etc., l'aposta està sent bastant contundent i bastant rotunda. I jo vinc del BCC, que és un lloc on fa 10, 12, 15, 20 anys l'aposta és sense fissures. A nivell més gran, a nivell més europeu, i jo et diria, el que han de fer és fer realitat l'últim discurs de von der Leyen. Von der Leyen surt a Davos dient: necessitem que Europa incorpori un mindset d'urgència. Bueno, doncs facin-t'ho, sisplau. És a dir, oi que ara ja sabem quina és la política que s'ha de fer, que Europa la té ben plantejada. Sabem la inversió que s'hi ha de posar. Europa no està fent inversions molt menors que altres llocs del món. Ens falta córrer. I ens falta, ho sento, considerar que només com a europeus en un mercat únic digital podem competir al món. Això tothom diu que sí, fins que llavors se n'adona que quan baixes a la lletra petita, dir que tu vols competir com a europeu implica que tu territorialment perdràs coses en benefici d'un altre. Hem de ser molt més generosos si volem competir com a europeus al món.
Pep Martorell, una pregunta que segur t'han fet. Quines professions estan sentenciades de mort i quines professions tenen un bon futur malgrat la intel·ligència artificial, em diries?
Et diria que no ho sé i que crec fins i tot que ningú ho sap. Crec que hi ha coses que sí que funcionen bastant bé. I em refereixo a l'informe del World Economic Forum de Davos de l'any passat que parlava d'això. 1. Sembla bastant obvi que en el curt mig termini hi haurà creació de llocs de treball neta en mons com el de l'agricultura o els recursos naturals, difícilment substituïbles per tecnologia encara, massivament. 2. Sembla clar que hi haurà creació de llocs de treball en llocs on la paraula clau sigui confiança. Quan la relació entre el client i el proveïdor es basi en la confiança, el treballador humà seguirà sent encara imprescindible. 3. Estan tocades de mort, que dius tu, qualsevol, no diria professió, qualsevol tasca que sigui automatitzable, i això en són moltes. I deixa'm un últim comentari. Aquest informe deia una cosa molt interessant. Deixem de pensar en professions i passem a parlar a pensar en competències.
Competències.
És a dir, no pensem tant en la meva professió, si està en perill o no.
Sí, però la gent que ens escolta, Pep, ara s'està preguntant, i jo que sóc advocat, m'afecta, perquè la IA ja saps doncs, que
val,
ajuda també
un altre
que és periodista, un altre, la gent
la meva resposta seria, a tu et defineix ser periodista? quines competències tens tu? Estàs adquirint competències que en un món variable com aquest et permetran adaptar-te al que ve? O segueixes ancorat amb les competències de tota la vida determinades per una professió molt marcada?
No, però totes les professions s'hi han d'afegir, no?, en aquesta capa de la IA.
Tothom.
I entrarà aprenentatge, tothom. Aprendre, no?
Nosaltres ens dediquem al món de la inversió, com has dit abans. Nosaltres ja no analitzem oportunitats d'inversió sense l'ajuda d'analistes artificials.
Ah, també teniu analistes artificials, eh?
És que si no seria impossible analitzar
la quantitat. Fan millor els analistes artificials
o les persones? Ho fan tremendament bé, però la decisió final sempre acabarà sent d'una persona. Llavors, la pregunta aquí és, jo com a analista de negoci, estic adquirint les competències que em permetran afegir valor o em quedaré on estava abans que arribés aquesta tecnologia? És una pregunta que per qui la rep se sent una mica atacat, segons com, eh? Ostres, això vol dir que m'he d'espavilar i m'he de moure i he de... Sí. I això és el que ens ve i això és el que ens hem d'adaptar.
Pep Martorell, una de les persones que més sap d'intel·ligència artificial i de tecnologia, m'ha encantat escoltar-te, aprendre, i espero que tornis també aviat al Revolució. Farem debats i tindrem també aquesta visió, que avui m'ha agradat, no?, que hi defensi Europa aquesta regulació. Diu que a vegades aquí al Revolució diem que no. Però bé, intentem que hi hagi sempre, Pep, tots els punts de vista,
sí,
a favor i en contra, però m'ha agradat molt la teva visita. Fins una altra.
Un plaer, fins una altra.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Només el 12% dels emprenedors té menys de 34 anys. Aquesta xifra, en comparació amb altres països europeus, és baixa i, per tant, té molt marge de millora. L'accés a finançament i crèdit, la manca d'experiència i de xarxes professionals que els donin suport són alguns dels problemes amb què topen. Són problemes que tenen solució, per tant, és qüestió de buscar-la. I avui parlarem d'emprenedors, d'una iniciativa molt bonica, i saludem el Salvador Tasquer, director general de la Fundació Princesa de Girona. Què tal? Benvingut al Revolució.
Què tal? Encantat d'estar amb vosaltres.
I el Jordi Estruga, director del Tour Talent que organitza la Fundació. Benvingut també.
Què tal? Molt bon dia.
Els dos us pregunto, esteu d'acord que hi ha molts joves que podrien emprendre projectes propis, però a vegades per motius diversos no ho acaben de fer? Salvador, podríem dir que entre els joves no hi ha talent, però sovint falta aquesta empenta perquè aquest talent brilli, no?
Bueno, totalment d'acord. Has dit una paraula clau per nosaltres, és el tema de talent, que després podem parlar de què entenem com a talent, però jo sempre dic, i no és una frase meva, que un país, una societat, no té més talent que un altre. O sigui, els americans no tenen més talent que els espanyols o que els catalans, però tenen millors sistemes de capitalitzar el talent, perquè el talent es distribueix d'una forma, i això és una mancança que tenim al país. Tu has donat dades i clarament, no? El que és el nivell d'emprenedoria al nostre país és una de les grans, jo diria, en positiu, oportunitats que tenim i que té la gent jove. El que passa és que s'ha de donar aquest impuls i hem de crear aquests sistemes, no?
Estàs
perquè aquest talent aflori.
Estàs d'acord, Jordi?
Totalment d'acord. El que cal és aquesta infraestructura i aquest suport que comenta el Salva.
Molt bé. I fa uns dies, perquè es vegi aquest talent, vau celebrar a Sant Boi de Llobregat i altres poblacions del Baix Llobregat el Tour del Talent, que hi ha una feina d'emprenedoria de joves, de visibilitat, no? Què és el Tour del Talent? Com ho expliquem als oients del Revolució, Jordi?
Mira, ja primer, com molts cops diu el Salva, ja és un projecte d'emprenedoria en si mateix, que és un projecte que es va llançar farà 5 anys, i al final és aquesta gira que estem fent per 5 països, perdó, per 5 ciutats del territori, des de febrer fins a mes de juny, i a cada ciutat desembarquem una setmana i fem unes 50, 60, inclús 90 activitats, que és el que vam fer ara a Sant Boi, amb l'eix pensat amb els joves, amb continguts que siguin rellevants per a ells, com pot ser l'emprenedoria, l'orientació acadèmica professional, benestar emocional, gestió emocional, salut, esport, sostenibilitat, intel·ligència artificial, temes que són rellevants per a ells, en formats molt diversos, i a cadascuna d'aquestes parades anunciem el guanyador o guanyadora de cadascun dels Premis Princesa de Girona en cadascuna de les seves 5 categories.
Clar, i com va anar? És a dir, ja tenim un guanyador, ja tenim un emprenedor jove, perquè quina edat són? És a dir, fins a quina edat poden optar per ser aquests emprenedors premiats?
Fins als 35.
Fins als 35?
I encara que ser jove, nosaltres ho entenem, bueno, d'una altra manera també, no? El ser jove és aquesta transició entre ser adolescent i ser adult, no? On tens ja totes les responsabilitats, però el que és l'accés al premi és fins als 35 i efectivament vam anunciar el primer nou premiat de l'any amb la categoria social o d'emprenedoria social, que per cert ha caigut en mans d'un barceloní del Poble Sec.
Podem dir qui és?
Sí, es va comunicar.
El Fati
Mazari és un activista comunitari que fa una acció social molt significativa al Poble Sec i a partir dels seus projectes d'allà intenta impactar. De fet, ell va comunicar algo molt singular, no? Va rebre el premi està dotat econòmicament amb 20.000 euros i ell va comunicar que destinaria els 20.000 euros a un dels seus projectes socials, que és una plataforma digital amb la qual vol fer arribar tots els joves del barri tota l'agenda social i comunitària perquè tinguin informació a temps real de tot el que està passant al barri, no? I ho porta fins al límit, no? Inclús el premi, no? Tindrà un segon impacte social al barri. Jo crec que és un gran referent aquí a Barcelona.
Molt bé. En aquest Tour del Talent 2026, Salvador, tinc entès que va assistir Felip VI, també, perquè és els premis de la Fundació Princesa de Girona, oi que sí?
Bueno, Fundació Princesa de Girona és una fundació privada, participada per 110 empreses amb aquesta visió d'apostar pel talent jove. És la nostra missió única, servir als joves del nostre país, i això neix de l'impuls en el seu moment, no? Dels prínceps de Girona, actualment el rei Felip, i amb la presidència de la princesa Leonor. I és cert que ells participen activament a tot el que fem, no? I mostra d'això és la seva participació durant aquests 4 anys a totes les ciutats i activitats del Tour del Talent, més enllà, no?, de la cerimònia de premis, i per això van estar a l'acte principal de la setmana, que és aquest congrés fes Princesa Girona, en la participació per la tarda del rei en primera persona. Sí,
molts emprenedors a la llista. Tenim persones que han vingut aquí, eh? Pau García Milà és un dels premiats. Després escoltarem també la nostra col·laboradora, Elisenda Bou, que recordeu que també és una dona emprenedora, que ha estat premiada. I Jordi, recordem quines són les pròximes aturades del Tour del Talent, perquè feu un viatge. Nosaltres també ensenyarem qui són aquests emprenedors, nois i noies, amb un talent molt jove i que val la pena, no?, conèixer aquestes idees brillants que necessiten suport, no? Perquè heu començat a Sant Boi i feu un recorregut per tornar.
Això mateix.
Per tornar al juliol, no?
A finals de febrer estarem a Osca, del qual dijous passat vam fer la roda de premsa. Estarem a Alcalá de Henares del 23 al 27 de març, a Granada del 27 d'abril al 30 d'abril i tanquem a Múrcia del 25 al 29 de maig. És una setmana cadascuna molt intensa, cadascuna d'aquestes ciutats. I sí, és un itinerari realment que ens estem molt satisfets de com ha quedat dissenyat i que ens permet donar-nos a conèixer i posar en valor tot el talent local que hi ha en aquests municipis.
Sí. Clar, ja fa 5 anys, això vol dir que la iniciativa es consolida, Salvador. Quants joves han participat i per què és necessària, no?, també ensenyar el Tour del Talent? I quants joves hi han participat fins ara, ja, en 5 anys?
Ha dit el Jordi, és un projecte d'emprenedoria de la pròpia fundació que va néixer fa 4 anys. Fèiem càlculs, no?, i han participat més de 100.000 joves en aquestes 4 edicions.
100.000 joves, eh?
Sí, fem la broma, no?, que hem omplert el que serà l'Spotify Camp Nou de joves.
Mira, l'altre dia hi vaig estar, per cert, que està molt bé.
I més que un Bernabéu, no?, això ho diem a Madrid, de joves que d'alguna manera han tingut accés a alguna sessió, a alguna xerrada, i hem intentat pues activar i inspirar. És la nostra, ens fa molta il·lusió, és la nostra volta ciclista, no? On sempre comencem a Catalunya, pues l'any passat vam estar a Hospitalet, aquest any hem estat al Baix i seguirem en aquest sentit, i on seleccionem 4 ciutats candidates entre moltes a completar aquesta volta ciclista per activar, no, en aquest cas el talent jove del país, no?
Jordi, expliquem una mica als oients quines activitats, no?, fan aquests joves, és a dir, quan esteu fent aquest tour, no?, quins exercicis, quina preparació, què se'ls pregunta, no?, quines activitats feu? Hi ha xerrades, hi ha activitats, hi ha conferències, què es fa?
Una mica de tot. Hi ha xerrades, conferències, com dius, hi ha activitats de networking, i procurem que tot sigui molt enfocat al jove. Per tant, volem que siguin, doncs, xerrades curtes, dinàmiques, participatives, on els joves tinguin la capacitat d'interaccionar amb nosaltres, i fem de tot. Des de universitats parlem de quin és el futur professional, i venen experts d'empreses per explicar quines són les tendències del mercat laboral, per exemple. Hi ha tot un matí que fem més per joves a partir de tercer, quart de l'ESO, on parlem d'orientació acadèmica professional, tipus de sortides que hi ha, tipus d'estudis que poden fer. Fem fires d'ocupació, on representants d'empreses expliquen als joves quin tipus de perfil estan buscant en els seus llocs. Tenim gestió emocional, experts que parlen de temes molt vinculats amb la gestió emocional, quines les emocions, temes que tenen que veure amb bons hàbits des d'un punt de vista de gestió de pantalles, etc. També fem una part molt important que té a veure amb l'esport, que és el que anomenem equació talent, que té a veure amb posar sobre la taula aprenentatges que venen del món de l'esport a través d'esportistes en actiu, gent vinculada al món de l'esport, però aquests aprenentatges creiem que són rellevants per la vida i el desenvolupament dels joves, i aquests també els portem a sobre. És a dir, al final ja et dic, són més de 50 activitats, en el cas de Sant Boi hem fet pràcticament 100, i hi ha un itinerari que cada jove pràcticament pot acabar triant que és el que més vol i a més li interessa llarga tota la setmana.
Molt bé. Salvador, sobretot, ara que hem tingut aquesta normativa, no?, de prohibició a les xarxes socials dels joves, dels menors, necessitem joves preparats, no? Aquest és l'objectiu vostre, no?, també, de la Fundació. És a dir, que els joves es puguin enfrontar a un món molt complex, no?
Sí, nosaltres sempre diem que només fem tres coses, que és inspirar, preparar i mobilitzar.
Inspirar, és molt important inspirar en aquesta vida.
Sí. Aquesta vida necessites a vegades aquesta activació, el tindre un referent. Ens agrada sempre, quan parlem de talent, posar el cas del Michael Jordan i la Rosalía i mirar què tenen en comú, no? Si em permets breument,
sí,
no? Perquè és un cas que compartim molt amb el
tour. Què tenen en comú? M'encanten els dos.
Mira, pues, ràpidament, la història d'en Jordan era un noi jove que no li agradava jugar al bàsquet, que li agradava jugar al béisbol, i que el seu referent era el seu germà gran, que era el Bo, encara que més baix que ell, no? I ell acaba el bàsquet amb aquesta idea, no?, d'intentar superar el seu germà gran, i als 15 anys, quan està intentant fer carrera al món del bàsquet, el descarten, el seu, no?, quan està fent el batxillerat, el descarten perquè diuen: Michael, tu no vales per a esto, no?
Sí.
I a partir d'aquí, diguem, és el punt d'inici de la seva carrera, que, com sabem, no?, progressa finalment, no?, fins a ser, per mi, no?, el millor jugador de tots els temps de la NBA, i no tothom ho sap, no?, un gran emprenedor social. És la persona, l'esportista, que més diners s'ha donat en temes educatius, sanitaris i socials, no? I això és part dels seus valors. I la Rosalía és un cas similar, no? És una noia d'aquí, no?, al voltant de Martorell, criada allà,
sí,
que s'inspira en el món del flamenc perquè un dia escolta el Camarón, i a partir d'aquí, no?, treballa a fons, no?, el flamenc, i es presenta un Got Talent, el Tu sí que vales,
que li diuen que no,
i li diuen: tu no vales, perquè no desafines, tu cantes... I aquell
després,
és una mica a l'inici de la seva carrera, no? I acaba 10 anys després amb el malament. I són dos casos, no?, de que les coses no afloren per una habilitat innata, no? Afloren per un talent que progressa en base a una referència, en base a una inspiració. I això és el que volem fer amb els joves, no?, que puguin treure la millor versió del seu Jordan o de la seva Rosalía. No?
Molt bé, doncs ens veurem amb vosaltres, també amb joves, al llarg de la temporada de la Revolució, per inspirar, sobretot, que necessitem que els nostres joves tinguin també bons valors. I per tant, Salvador, Jordi, enhorabona per aquesta cinquena edició del Tour del Talent que organitzeu des de la Fundació Princesa de Girona. Enhorabona per tota aquesta tasca que feu, donant suport als joves, perquè siguin el que vulguin ser, ja siguin Michael Jordan o Rosalía. Gràcies per haver vingut a la Revolució.
Gràcies a vosaltres, i com diem, si ets jove tens talent.
Sense contradicció no hi ha evolució. Si no hi ha contradicció, no hi ha demà. Hegel. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
L'altre dia era notícia de grans titulars: compta amb la IA aplicada al món judicial perquè pot cometre errors molt greus. S'ha detectat al·lucinacions greus d'aquesta tecnologia, que s'ha inventat jurisprudència, lleis o resolucions. I això perjudica la feina de jutges i advocats si usen la IA i se'n refien massa. És un exemple més que mai podem deixar la IA l'última paraula. És una bona eina si la sabem fer servir, però no l'hem de creure cegament, perquè els errors poden ser terribles i hem de defensar sempre la supervisió humana. So I hope you know what I mean when I say I saludem una gran donatic que ens visita, l'Elisenda Bou, que col·labora al programa. Què tal? Com estàs, Elisenda?
Molt bé.
Molt enfeinada?
Sí, com sempre.
Treballant, sempre tu estàs treballant, sempre expliquem als oients amb intel·ligència artificial. Expliquem la feina que fas.
Doncs nosaltres justament treballem amb sistemes de intel·ligència artificial perquè siguin més fiables i quan parlem d'al·lucinacions al·lucinin menys.
Val. I això en tots els sectors professionals ho treballes, Elisenda?
Exacte, sí. Treballem doncs, amb, des d'empreses financeres, legals, des de start-ups, des d'empreses de recursos humans, qualsevol tipus.
Molt bé. Avui també vens a parlar doncs, com a dona tic emprenedora i quan et dic aquesta notícia del mal ús de la IA al món jurídic et poses les mans al cap, et preocupa? Què en penses?
Sí, a veure, jo crec que és com tot, no? Hi ha una part d'aprenentatge que crec que és molt necessària i estem encara aprenent com utilitzar la IA. Però el problema és que aquests sistemes d'IA sempre acaben al·lucinant. I el que necessiten és el que es diu grounding, que és que s'aterrin en referències fiables. És a dir, en lloc de dir-li a la IA que es posi creativa, no, el que tu necessites és que sempre que et dona una dada te la doni d'una font fiable i no inventada. Llavors, justament això és el tipus de problema en el que treballem a Cala, a la nostra empresa. Però hi ha moltes empreses ara que estan començant a fer tecnologia per temes legals que s'asseguren que aquests models al·lucinin poquíssim o al mínim possible.
Clar, perquè què passa? Que advocats li demanen que els citi lleis o sentències, no?, per fer un recurs, la IA s'ho inventa a vegades, pot passar, no?, i els advocats no ho controlen de tot. I ja tenim un embolic, no? Com amb vosaltres, no?, com es pot evitar aquestes situacions que no al·lucini i sobretot perquè, clar, el tema de les normatives i les lleis, clar, no tothom les coneix, no?
Sí, de fet, jo crec que hi ha fins i tot dos problemes, no? El problema més greu no és que només al·lucini, sinó que al·lucina molt bé. I quan s'inventa una referència, tu te la llegeixes i dius, ostres, tu, això fa tota la bona pinta ja del que hauria de ser, no? Llavors, ara, sí, els sistemes de grounding, o sigui, el que ens permeten és tu dir-li a la IA, no t'inventis res, i sempre busca informació sobre aquestes bases i no sortis d'aquí, no? Llavors, això fa que les IAs al·lucinin menys.
Clar, tu la pots conduir, eh? Seria com intentar conduir millor aquesta IA.
Sí, com si li donessis un conjunt de documents i li dius, sempre que necessitis informació, la busques d'aquests documents i ja està.
Però això en parles de si utilitzes un ChatGPT o un Cloud o no, o estàs amb quina IA estàs utilitzant?
Sí, amb qualsevol, amb la que tu vulguis, no? Va. El problema és que ara les IAs el que fan és grounding sobre internet, que és a dir, els dius, vale, no t'inventis res i busca'm les referències a internet. Uh-huh. Però a internet pot haver-hi les lleis, pot haver-hi el BOE, o també pot haver-hi una persona que opina que aquesta llei és així o aixà i és la seva opinió personal. I el problema que tenen aquests sistemes és que podrien no al·lucinar, però donar-te una referència que potser no és fiable.
Clar, per tant, hauríem de dir-li fins i tot, no?, l'administració de la justícia des d'aquí, no?, de forma humil, però que, clar, que hauria de treballar amb un sistema d'intel·ligència artificial que estigui regulat d'aquesta manera que tu dius, perquè, clar, si ja ha d'assumir la responsabilitat quan una decisió jurídica es basa en una resposta errònia de la intel·ligència artificial, no sé si és culpa del professional, de l'empresa tecnològica o ningú. Per tant, si s'està treballant amb justícia, amb intel·ligència artificial, ha d'estar feta d'aquesta manera que tu dius, no?
Sí.
Molt regulada i que la informació que dona estigui molt ben triada, no?
Sí, es tracta també de saber el data lineage, és a dir, quan et dona una resposta, saber exactament quina informació ha utilitzat i de quines fonts per donar-te aquesta resposta. És diferent si t'utilitza una informació del BOE que si t'utilitza una informació d'un fòrum d'internet o de Facebook, jo què sé.
Clar. Molt bé, amb l'Elisenda volem repassar més notícies de la setmana. Anem a parlar una mica d'Elon Musk. T'agrada la feina que fa Elon Musk a tu?
Jo no sóc molt fan, no.
No t'agrada, eh?
No sóc gaire.
No ets gaire fan de la seva feina. A veure, la notícia és que Elon Musk i la seva companyia SpaceX per llançar 1 milió de satèl·lits a l'espai per cobrir les necessitats de la IA que necessita molta més potència. 1 milió que s'alimentarien amb energia solar. Sembla una xifra desmesurada, però en tot cas Musk intentarà tenir-ho molts en òrbita que assumi la seva xarxa ja operativa, l'Starlink. A veure, què tal? Què et sembla? Són necessaris tants satèl·lits? Què permetran? Ho veus perillós, això, que el desenvolupament de la IA depengui de la seva empresa, SpaceX?
A veure, aquí hi ha com molt un empac. La primera cosa és que ara em sembla que avui potser en tenen 15.000, si no ho dic malament. És a dir, que bueno, que dic que en faràs 1 milió, potser ja ho veurem, eh?
Ja,
potser diu ara, però potser ho farà d'aquí X anys, com va passar amb Tesla i amb tantes altres coses.
Ja.
Llavors, primer, precaució. Segon, que no tinc clar fins a quin punt s'utilitzarà pel futur de la IA o realment són satèl·lits de comunicacions com el que s'estan utilitzant. Ara hi ha moltes empreses que estan competint contra SpaceX en llançaments, i estem veient llançaments molt massius de satèl·lits, i és normal, és el que es necessita a nivell de comunicació, és el que es necessita per donar cobertura, es necessita per la demanda que tenim. Són coses diferents, jo crec. El que està intentant fer a Mia és una mica més estrafolari, per dir-ho d'alguna manera. No sé ben bé on ho vol aterrar, això.
I, per tant, no ho tens clar, és a dir, que de 15.000 passem a 1 milió, per tant, no és molt realista. A vegades ho té, no, això, aquests gurus tecnològics, que molts anuncien coses que és més màrqueting, no?, de la seva feina, però que no ho acaben realitzant, no?
És que jo crec que també vivim en un moment perillós on la borsa, molt sovint, les accions, el que reflexen és aquests moviments. És a dir, que s'està movent moltes accions, moltes valoracions, per moviments més de màrqueting, de dir que jo crec que el futur serà això o allò, i potser ara està menys lligat als beneficis d'aquestes empreses i de l'execució real d'aquestes, no? Llavors, en un moment en què la IA fa que tot sigui tan volàtil, que la borsa és tan volàtil, i es dona, no?, el joc a que un tipus de comunicació et pugui aportar uns beneficis en valoració de la teva empresa.
I a veure aquesta nova xarxa. Es diu Moltbook. Està, ja en aquest cas són robots, són IA, són agents intel·ligents. Com funciona aquesta xarxa? Jo encara no ho sé del tot. Explica'm tu com funciona.
A veure, el tema de Moltbook és que, bueno, van sortir els Moltbots, que ara han canviat a OpenClaw el nom, que permeten, doncs, ser com el teu assistent i poder fer moltes coses, no? Llavors algú va crear Moltbook, que és com una intenció que és que sigui com un Facebook per aquests tipus d'agents, i ha tingut com moltíssim ressò i la gent ha començat a veure posts on representava que els agents estaven parlant del futur de la seva espècie com a agents i de com mantenir-se i dels problemes que tenien amb els seus humans. I després s'ha descobert, i a més havien reportat, em sembla que analítiques, de que hi havia milions d'usuaris, quasi, o més d'un milió. La realitat és que, malauradament, bueno, no sé si malauradament o no, potser no, la majoria d'aquest tràfic era humans fent-se passar per agents per sensacionalisme. És a dir, que veurem realment on acaba això. Sí que hi havia alguns usuaris...
Però
li veus
futur, sí, en aquesta xarxa d'intel·ligència?
És que ara mateix és fake.
Artificial?
És a dir, ara mateix la majoria de posts que es feien virals eren humans.
Ah, val.
Que els escrivien com si fossin agents, i llavors tot això va ressonar molt.
Déu-n'hi-do.
Potser sí, alguns eren reals, em sembla, alguns eren de gent reals, però potser els més catastròfics no ho eren.
Parla que m'analitzen, saps qui és la Moya, m'han dit? Saps qui és? Una robot hiperrealista que camina un 92% igual que els humans. Manté contacte visual amb els humans, somriu. Què et sembla? Inquietant?
Superxulo.
Sí? Veurem més robots?
Jo crec que sí. Jo crec que els robots ara han d'explotar, sobretot perquè tot el que s'està fent en el camp de la IA, fins ara era molt difícil de controlar un robot, perquè té moltes articulacions, els moviments són molt difícils que siguin correctes. A IA, el que ens permet ara és entrenar-los més fàcilment per fer més coses. Llavors jo crec que sí, que veurem un futur on els robots cada cop podran assimilar-se més als humans, no tant per assimilar-se, sinó perquè el món està bastant construït per humans, no? Llavors la manera més fàcil és que tinguin una forma humana per operar, doncs, a la nostra cuina, com si diguéssim.
Per tant, en tindrem més, i l'altre dia jo veia imatges també a les xarxes socials que hi ha alguns que corren de veritat, que semblen una persona, no?
Sí.
Hi ha alguns de molt reals,
sí,
i sorprenents.
I aplicacions superboniques. L'altre dia estàvem a l'IRI i ens van ensenyar, doncs, com utilitzen robots per temes de teràpia, també, per ensenyar a la gent gran a moure's, com moure... O sigui, al final hi ha moltes aplicacions que tenen sentit tenir robots que siguin com els humans.
Molt bé. Elisenda Bou, un plaer que siguis al Revolució. Anem seguint aquesta dona que treballa amb la intel·ligència artificial i que comenta al Revolució les notícies més destacades. Abraçada.
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Punt de xarxa.
Si anomeno la paraula quàntica, segur que molts de vosaltres us poseu en guàrdia perquè tots n'hem sentit a parlar, però ens costaria fer-ne una definició clara i entenedora. Sabem que els ordinadors quàntics poden resoldre en segons bilions de càlculs que un ordinador tradicional trigaria hores o dies. Però la gran majoria de la gent no acabem d'entendre ben bé per què passa. Per això hem demanat a un dels col·laboradors del programa que avui centrés la seva secció en aquesta paraula tan suggerent i a la vegada encara desconeguda, la quàntica. I ja el coneixeu, el nostre col·laborador, Àlex Carballo, director a Catalunya de la companyia Vodafone. Què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia, Chantal.
Què tal, com sempre? Sempre amb bona energia, no,
sempre,
tu?
Sempre.
Àlex,
és
molt bé.
És de les poques coses que depèn d'un mateix.
Clar,
no?
l'actitud. L'estat d'ànim, molt bé. Escolta, estàs d'acord que la paraula quàntica és com una nebulosa? Sabem que es refereix a coses modernes, però ens costa tenir una idea clara. Com la definiries tu d'una manera molt planera?
Sí, a veure, la quàntica és una paraula que comença a sonar ja, però que ve amb molta força i sonarà més en el futur, eh? A mi, jo aquí deixa'm matisar, no?, la diferència principal entre física quàntica i comunicacions quàntiques, no? La física quàntica és la ciència que estudia les partícules subatòmiques. Què vol dir això? La ciència que estudia el món a escala molt petita, val? En canvi, les comunicacions quàntiques no va tant de fórmules i laboratoris, sinó de com es transmet la informació.
Com es transmet la informació?
En aquest cas, es transmet a través de fotons de llum, i la clau és que són comunicacions molt segures. Les més segures que es poden tenir. De fet, és impossible espiar aquestes comunicacions sense que tu te n'adonis. I aquesta és la clau. Si les comunicacions quàntiques és la comunicació més segura que pot existir.
Però quan parlem de comunicacions quàntiques, Àlex, de què estem parlant exactament?
Anem a veure. Deixa'm posar-te...
Exemples, sempre, sí, perquè ho entenguin els oients, sí. Sempre amb els exemples,
vinga.
Quan fem més divulgació.
Sí, perquè si entrem amb les propietats de la física quàntica ens liarem. Llavors, deixa'm posar-te una metàfora. Val? Imagina't que tu surts de casa i tanques la porta amb una clau. Val?
Tots ho fem, això cada dia.
Tots ho fem. Doncs, si un lladre vol accedir a casa teva,
sí,
trigarà temps i esforç en poder-hi entrar. Val? Això, diguem que són les comunicacions actuals. La gràcia de la quàntica quina és? Doncs que si aquest lladre vol entrar a casa teva, la porta desapareix. I, a més, tu n'ets conscient de que volen entrar a casa teva. Què vull dir amb això? Avui en dia les comunicacions tradicionals es basen en un xifrat digital, que es diu, val? Que és el que jo deia, de que si un lladre vol entrar a casa teva, necessita temps i esforç. Què vol dir? Que si tu vols espiar les comunicacions tradicionals, necessites temps i, evidentment, potència de càlcul per arribar a interceptar aquelles comunicacions. Amb la quàntica, amb les comunicacions quàntiques, si algú intercepta aquelles comunicacions, automàticament tu n'ets conscient.
Però això vol dir que avui es poden espiar totes les comunicacions?
A veure, es poden, ojo, no vull causar pànic als oients, eh? Es poden amb temps i potència de càlcul, insisteixo. Avui en dia s'utilitzen uns protocols que es diu de xifratge de clau digital. Què vol dir això? Entre un emissor i un receptor s'intercanvien, negocien, que diem els tecnòlegs, unes claus que teòricament només coneix l'emissor i el receptor. Si algú vol interceptar aquelles comunicacions, a base de força, de temps i potència de càlcul, es pot arribar a desxifrar. Amb les comunicacions quàntiques això és impossible. Si algú ho intenta, primer, perquè per fer el símil de la porta, aquella comunicació desapareix i, a més, tu ets conscient de que t'estan espiant.
Clar, aquesta, per tant, ens dona seguretat.
Ens dona molta seguretat.
Ens dona seguretat, molta, no? Que això seria també molta. El titular. La quàntica en telecomunicacions...
Això mateix.
Que vivim tot el dia telecomunicats, no? Ens dona seguretat. Clar, ens pots posar un exemple molt quotidià sobre quines aplicacions pràctiques poden tenir, no? També?
A veure, jo crec que tu has donat amb la clau, no? Seguretat. Per tant, aquest tipus de comunicació, ojo, que ja existeixen, val? Ja s'estan posant en pràctica. On es posen en pràctica? En sectors que mouen dades molt sensibles. I on la
salut, per exemple,
salut,
el banc,
els bancs, els governs, infraestructures crítiques com ports, aeroports, centrals elèctriques, etc, etc. Aquí és
tema
on
trens.
Correcte, que està desgraciadament molt de moda, doncs aquí les comunicacions quàntiques ja comencen a jugar un paper rellevant, perquè la seguretat és imprescindible.
Clar, jo sabia també, els ordinadors quàntics doncs, són molt necessaris, no?, en comunicacions, perquè els ordinadors quàntics, recordem que poden curar malalties, ajudar el planeta, fer rutes més ràpides, fer codis més segurs, no?, entendre coses molt difícils. Però la comunicació quàntica també, no? És una tecnologia cara, Europa, ja està ben posicionada? O anem també a remolc dels americans i els xinesos?
A veure, anem a veure. Respecte a la computació quàntica, clar, la intel·ligència artificial sumat els futurs ordinadors quàntics, el que fan és que les comunicacions actuals que jo et deia que estaven basades en xifratge de clau digital, clar, aquesta computació quàntica pot trencar aquesta comunicació que t'explicava al principi de negociar claus de manera molt ràpida. On ara es poden trigar setmanes, mesos o anys en trencar aquesta comunicació, amb un ordinador quàntic es pot fer en segons. Per tant, la comunicació quàntica és supernecessària de cara a que els ordinadors quàntics comencin a democratitzar-se. Això per una banda. I després em preguntaves per Europa. Anem a veure. Jo sóc molt crític amb això i crec que n'hem parlat diverses vegades. És veritat que Europa va lenta. Però té una cosa que per mi és molt important.
Quina?
I és l'obsessió que té pels drets i la privacitat dels ciutadans de la Unió Europea. I crec que amb comunicacions quàntiques això és un avantatge estratègic. Per què? Com sabem, Estats Units i Xina, què fan? Primer corren i després regulen. Europa és al revés. Primer treballa molt drets, privacitats, confiança i després aplica la tecnologia. És veritat que amb d'altres tecnologies això pot ser un hàndicap a l'hora de desplegar, per exemple, el 5G, etc, etc. Sabem que Xina i Estats Units va molt més ràpid que nosaltres, però en canvi amb la comunicació quàntica, on realment estàs protegint informació sensible, crec que és un avantatge competitiu que Europa focalitzi molt en drets i privacitat.
Per tant, sentirem molt més a parlar d'aquestes comunicacions quàntiques i de tot el que has explicat, amb què t'agradaria, no?, que l'oient també es quedés, Àlex?
Doncs mira, jo m'agradaria que es quedés amb algo senzill i clar, i és que això de la quàntica no és ni màgia ni ciència-ficció. És el mecanisme que l'ésser humà ha trobat per protegir de manera indestructible les dades sensibles per nosaltres. Salut, estalvis, etc, etc. I això la quàntica ha vingut per resoldre aquest problema.
Amb els mòbils realment ens sentim protegits, és a dir, passem tantes hores, i ara que també hem conegut aquestes setmanes la notícia que estan prohibides les xarxes socials pels menors de 16 anys. Estem protegits amb el mòbil, sí? Sí.
A veure,
amb la tecnologia cada vegada farà que estiguem més protegits.
Saps què passa, Chantal? Que al final no és un problema tecnològic. És un problema social. Què et vull dir? El 80% dels ciberatacs venen per errors humans.
Ja.
Per tant, el que falta és conscienciació. Això per una banda. Llavors, si jo resto el 80% i em centro en el 20%, que és la tecnologia, cada vegada estem més protegits. De fet, cada vegada en el mòbil es pren la consciència tant a nivell de consum, és a dir, dels usuaris que tenim les companyies al mercat residencial, com de les grans companyies, que el mòbil és una de les portes principals d'entrada dels ciberatacs. Fins fa 4 dies estàvem convençuts que allò era pel portàtil o per l'ordinador. I cada vegada més tenim clar que amb el mòbil és una porta brutal d'entrada de ciberatacs. I les companyies, com Vodafone i d'altres operadores, posem a disposició dels nostres clients eines molt potents per protegir aquest 20% que sí que rebem ciberatacs.
Molt bé. Doncs avui, parlant d'aquesta comunicació quàntica amb l'Àlex Carballo, com sempre un plaer escoltar-te, també un aprenentatge a la teva secció. Hem perdut una mica de por a les comunicacions quàntiques, però cada vegada més importants, i també en volíem parlar al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies, Àlex.
A vosaltres.
Oients, acabem el programa avui amb una frase de fa molts anys del filòsof i polític romà Ciceró, i és aquesta. Es perd més per la indecisió que per una mala decisió. Bon consell per als emprenedors: que l'atrevir-se a córrer riscos, més val aprendre a rectificar un error que per a dir-se de no haver fet res. Moltes gràcies a tot l'equip del programa. Júlia García, Lisma, el Campi, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, equip, i gràcies, oients. Ja ho sabeu, dissabte sempre programa a l'API web de Catalunya Ràdio i diumenges de 10 a 11 de la nit. Petons! Time waiting.